Bueno, agafem ara el programa fins al punt de les 12 i anem a parlar d'un altre tema important també, les addiccions i el seu impacte social a les Illes Balears. Ens acompanya al telèfon Antoni Parets, director de comunicació de Projecte Home Balears, una entitat que enguany ha tornat a batre rècords d'atenció, com ja vam informar fa uns dies, superant per primera vegada les 3.000 persones usuàries en un any. Parlarem d'aquestes dades, de l'evolució del perfil dels usuaris i altres coses amb en Toni. Benvingut i gràcies per ser avui amb nosaltres.
Bon dia, moltes gràcies per la convidada, per suportar a les vostres ordres.
Abans d'entrar en les dades d'enguany, què ens pots explicar de la història del projecte Home Balears? Com va començar i quan aquesta entitat?
Bueno, ara farà 38 anys. 38 anys celebrarem enguany, l'any 1987, Xalano i les Portes. És cert que era un context absolutament diferent. Recordaran, sobretot les persones que tinguin una edat, com jo, ja, aquells anys 80 i 90, pues una pandèmia d'heroïna molt forta, amb uns problemes afegits d'inseguretat ciutadana, sida. Bueno, recordarem que els anys van ser uns anys molt durs i va néixer per una necessitat que hi havia en aquell moment. No hi havia, bueno, no hi havia serveis adients i, bueno, pues era un context molt complex, i en aquells anys, pues, bueno, se va començar amb un programa molt concret, bàsicament per persones consumidores d'heroïna. Bueno, i hem passat de les 87 persones que se van atendre aquell primer any a les 3.030 que s'han atès enguany. Per tant, dins tot aquest camí de tots aquests anys, pues, a poc a poc s'han anat incrementant serveis i a poc a poc les persones que han necessitat s'han pogut anar, bueno, han pogut tenir una atenció i un servei especialitzat, pues, fins a arribar en aquestes dates com t'estava explicant.
Clar, això et volia preguntar, que quina havia estat l'evolució en quant a pacients, evidentment molt alta, però com ha canviat la realitat de les addiccions també que des de que vau començar? Perquè m'ha parlat de l'heroïna, entenc que les drogues han anat evolucionant, el consum de drogues.
Sí, en aquell moment quan aquest era el perfil, però a poc va anar sorgint d'altres necessitats. La cocaïna va irrompre amb molta força, amb un perfil de persones molt concret, que tampoc no s'acabaven d'adaptar en aquests programes de tractament clàssic. A poc se van anar incorporant també persones amb necessitat de fer un tipus de tractament, però sense la necessitat de sortir d'aquell entorn i incorporar-se a ingressar una comunitat terapèutica, no, sinó que ho fessin en programes ambulatoris, que és lo que la major part de persones que tenim actualment. A poc se van incloure també programes de tractament d'alcohol, que avui en dia és la substància juntament amb la cocaïna de més atencions,
No.
i a poc se van anar obrint serveis i obrint també serveis a les diferents illes, i també a diferents indrets de Mallorca, a Inca, a Manacor, també a Menorca, a Eivissa, a Menorca en dos punts d'atenció. És a dir, se va anar incrementant les possibilitats d'atenció per arribar en aquest punt i en aquest nombre de persones ateses. Que molta vegada la gent demana, bueno, això vol dir que cada vegada hi ha més gent que consumeix drogues. No exactament és així. El que vol dir és que hi ha més persones que accedeixen a tractament i que, per tant, lluiten cada dia per tenir una vida millor. No necessàriament una cosa va relacionada amb l'altra.
Clar, de fet, com dèiem abans, el 2024 heu atès 3.038 persones, 277 de les quals són de les PITIUS. És una xifra
Sí,
rècord que pot estar atribuïda, com bé deia vostè, a que la gent, bueno, acudeixi a un tractament. Però, en aquest sentit, què representa aquest augment per Valtros i si veus que es consolida una tendència a l'alça?
bueno, aquest increment ve sobretot donat des de l'any. Si miram les dades, s'han duplicat en aquests darrers 4 anys. De l'any 2020 se van atendre algo més de 1.500 persones, l'any 2024 més de 3.000. Per tant, en 4 anys s'ha duplicat.
Wow.
I no necessàriament com deia, perquè s'hagi augmentat les persones que ens vegen, sinó perquè s'han incrementat els serveis a les illes, a Eivissa també, pues, s'ha convertit en un centre de tractament integral. Què vol dir això? Vol dir que atenem qualsevol tipus d'addicció. Hi ha altres coses, altres factors a tenir en compte. Per exemple, la irrupció en força de les addiccions comportamentals, és a dir, les addiccions que no hi ha una substància darrere, que han irromput en força. En aquest moment són més d'un 10% de percentatge d'atencions que tenem. Per tant, tot això va sumant i va fent, bueno, en primer lloc, pues, que més persones accedesquin, que més persones tinguin un programa més adient a les seves necessitats. Clar, com més persones, més necessitats. Nosaltres, el projecte Home, La nostra filosofia és quan se detecta una necessitat, se forma les persones i se posa un, o intentant posar algun tipus de tractament perquè més persones se puguin incorporar. Per tant, a Eivissa en concret, i ara a Eivissa i Formentera, doncs aquest centre de tractament integral el que fa és atendre a qualsevol tipus d'addicció, siguin comportamentals, sigui alcohol, sigui substàncies, sigui a través d'un centre de dia, sigui per joves. És a dir, és un centre de tractament que pot atendre a un abast molt gros de la població.
Clar, de fet, ha augmentat la mitjana diària de persones en tractament, no?, amb gairebé 1.000 persones. I sí. Això com ho gestioneu internament? És a dir, quants recursos estan destinats a cada illa? Com estudieu quins recursos aplicar a cada conselleria?
Bueno, penseu que, per exemple, la diferència, els únics serveis que no tenim a les illes són les comunitats terapèutiques, però no són una senzilla raó. No hi ha suficientment persones d'Eivissa en aquest moment, o de Menorca, com per tenir una comunitat terapèutica específicament per als ciutadans de l'illa. Per tant, en cas que hagin d'ingressar a una comunitat terapèutica, en aquest cas sí que venen a Mallorca. I quan una vegada acabat el procés de comunitat terapèutica, passin a la seva fase de reinserció, ja se tornen a incorporar a les illes, perquè realment és allà on les persones viuen, allà on han de fer el seu procés de reinserció, allà on s'han de reinsertar. I és una qüestió de necessitats, allà on en aquest moment, allà on tenim més serveis, és a Mallorca, és l'illa més grossa, és allà on se tenen més persones, per tant, la majoria de serveis. De fet, els serveis administratius estan a Mallorca, lògicament no tenim uns serveis administratius cada banda, sinó que bueno, avui en dia és possible fer-ho. Per tant, a Mallorca és allà on hi ha, però a Eivissa hi ha un grup important, són set treballadors i treballadores que hi haurà enguany per atendre les necessitats. Per tant, és un grup de persones suficient per atendre a les necessitats d'aquest moment que tenim a les illes.
Clar, i com distribuïu? És a dir, teniu treballadors que, diguem, que estan en nòmina en la pròpia associació o entitat, i després teniu una xarxa de voluntaris.
Sí. Clar, els voluntaris són molt importants. No totes les tasques que han de fer per poder donar els nostres nens davant, a vegades ens han de recolzar amb voluntaris, que és una tasca molt que agraïm molt, que necessitem i que, a més, aporta molt. Jo aprofito sempre, jo quan me donen un altaveu per dir que qualsevol persona que vulgui fer una tasca de voluntariat o pugui fer amb altres, perquè ben segur que rebrà molt més del que donarà, i bueno, doncs és una manera també de col·laborar, i tothom que pugui trobar, a més l'important és que puguin trobar diferents formes d'ajudar qualsevol voluntari que pugui tenir una tasca allà on fer i que se pugui sentir bé. Però és cert, vull dir, nosaltres tenim un equip de professional i també ens dona suport un bon nombre de voluntaris, sí.
Clar, i per això, aprofitant que estem aquí a la ràdio, no?, que ens escolta molta gent, per les persones que volguessin col·laborar, com ho podrien fer? Com podrien apropar-se al Projecte Home?
Bé, nosaltres tenim una pàgina web, allà hi ha molta informació, per tant, les persones que en aquest moment ens escoltin i que vulguin, potser fiquen dins la nostra pàgina web, projectehomebalears.org, i allà trobaran diferents formes, primer de tot, tota la informació respecte a programes i tractaments, també pot haver qualcú que conegui, qualcú que en sàpiga de qualcú que necessita, doncs, per tant, se fiquen a la pàgina web i trobarà detallat tots els tractaments. I després també les formes de col·laborar, sigui bé econòmicament, doncs, qualsevol persona que vulgui fer, nosaltres som una ONG, per tant, com a tal, necessitem, perquè som molt de treballadors, som molt de programes, som molt d'activitat i difícil, per tant, el pressupost nostre és elevat, per tant, qualsevol persona que vulgui fer una aportació sempre és benvinguda, i qui la vulgui fer d'una altra forma, voluntariat, allà també trobarà la informació. I la més important, qualsevol persona que tingui una necessitat, perquè coneix qualcú que sap que necessita ajuda, que necessita informació, no és necessari que per acudir per aquest home i vingui la persona que tingui un problema. Pot venir un amic, un familiar, qualsevol persona que tingui una necessitat, per això està. Projecte Home Balears, el seu gruix de la tasca és tractament, però és important també recalcar la feina de prevenció, molt important avui en dia a la societat. Qualsevol temps i feina dedicada a prevenció estem també de manco, que necessitarem en tractament. La formació de persones també forma part de la nostra tasca i també la investigació en el món de les addiccions.
Clar, i en aquest sentit, per una persona que necessita ajuda o si coneixem algú que necessita ajuda, quins serien els passos o el procediment que vosaltres duis a terme?
Pues molt senzill, simplement, com deia, la pàgina web ja és tot el telèfon, si no, hi ha un telèfon central de Palma, que és 971-79-3750, telefona allà i demana una cita i se l'atén. Jo, en aquest sentit, sí que vull aprofitar també, com d'aquesta altra veu, per un poc desestigmatitzar i llevar algunes bobotes que a vegades poden aparèixer respecte a el que suposa, per exemple, venir a Projecte Home, que podria ser com el que contava antes de la història lligada en aquells anys, pues que avui en dia una addicció la pot patir qualsevol, sigui una substància o sigui un comportament. Per tant, que seria qualsevol tipus de prejudici, que vengui, que de les addiccions se'n surten, que tenim un equip molt professional i que sempre partint d'una base fonamental, que és la voluntarietat. Per tant, bueno, pues que qualsevol persona que se pugui sentir o que pugui tenir ella o un familiar algun tipus de addicció, escolta, qualsevol persona, avui en dia qualsevol família, pot patir, pot tenir un problema d'una addicció, bueno, pues que amb tasca, amb una feina professional i ajuda, pues em pot sortir. Per tant, jo ni Maria, a poder ser alliberar un poc d'aquest lligam sempre que suposa una addicció, per poder disfrutar d'una vida plena. I com que és una cosa possible i depèn bàsicament d'un, pues, escoltau, pues, que se faci l'esforç.
Clar, evidentment. I en aquest sentit, vostè parlava també d'un augment en les addiccions del comportament, les comportamentals, sí, com el joc, les pantalles. Crec que ho veiem dia a dia. És a dir, com podem detectar aquesta addicció? Perquè pot ser una addicció a una substància concreta, és més evident o pot ser més evident, però una addicció a les pantalles, a l'ús del mòbil, al joc, quin és el punt on una persona pot pensar que això ja és un problema?
Bueno, és una qüestió senzilla que sempre un ha de valorar, però quan aquest comportament, quan aquesta addicció, quan aquest abús, diguem-ho com sigui, té una afectació important de molts àmbits fonamentals de la persona i de convivència, ja podem començar a pensar que hi ha un problema. En cas de substàncies, a vegades també ho ha de fer, perquè hi ha una afectació a la salut, afectació en quant a qüestions físiques molt clares.
Hi ha evidències físiques, no?
Hi ha evidències físiques, però que no són de vegades les més importants ni les que se detecten més aviat. Però quan això succeeix, també una addicció comportamental, pues, que afecta a la salut, a la convivència, a la feina, les relacions familiars, a l'oci ten lliure, en el canvi de caràcter, quan això té una afectació important damunt d'aquest àmbit, ja podem començar a pensar que aquesta persona necessita ajuda. Per tant, són aquestes alarmes ens van botant i els d'anar veient quan veiem una persona que ha fet un canvi de comportament, no lligat a una substància, sinó a un comportament, i això està afectant en gran mesura la seva forma de ser i de comportar-se i de relacionar-se, ja podem pensar que hi ha un problema d'addicció o d'abús, amb la qual, bueno, pues nosaltres, a través del nostre equip de diagnòstic, pues, se determina i se marca un itinerari. I la aposta insisteix que en llevar aquestes bobotes de davant i en prendre-ho com, pues, com una problemàtica més que una persona li pot sorgir, bueno, i que té una solució.
Clar, jo entenc que també el més important en aquests programes és la prevenció. Evidentment no, sí, perquè la gent no arribi a caure en aquestes addiccions. I en aquest sentit, perquè m'interessa especialment, no, aquestes noves addiccions a les pantalles, quines prevencions podríem aplicar?
La prevenció no s'ha de començar a fer quan ja un detecta que hi ha un problema. La prevenció comença molt abans. Un nostre programa de prevenció, molt d'ells, a vegades veig que feien també tasques de sensibilització, a vegades tasques allà quan ja se detecta que hi ha un grup de persones, una barriada, una escola, allà on se detecta que hi pugui haver un problema d'abús o qualque addicció, ja s'intervé i es fa aquesta prevenció indicada. Però després hi ha la prevenció comunitària, la prevenció universal, que se fa és molt abans, i no per parlar precisament de drogues, sinó per donar importància i donar pas a factors importants, com és el que parlava antes de l'oci tan lliure, de les relacions personals, de la capacitat d'una persona de relacionar-se, de comunicar-se, les relacions familiars, és a dir, començar molt abans de que comencin a aparèixer problemes d'addicció a substància. Per tant, sempre se comença d'abans. Nosaltres tenim una escola de famílies que funciona a les illes, i allà no sempre, no tot se parla, bé, la qüestió de les drogues se parla poc, perquè si no són una escola, no només per persones que puguin tenir lots o familiars amb problemes, sinó una escola per ser millor pares, per tenir, clar, per aprendre noves eines, perquè, bueno, pues, sa pare, i ho dic com a experiència, pues, és una experiència, i moltes vegades som molt trobant vegades en coses que no sabem exactament on, com respondre, i que avui en dia no tenen una afectació, però que en el futur sí, per tant, és important tenir aquestes eines i que els pares se puguin sentir, puguin tenir un espai allà on compartir i allà on aprendre, pues, noves coses, forma de relacionar-se, comportar-se, coses que fem i en pintura no hauríem de fer, i inclús a vegades ajudar també a trobar segons quins límits o com comportar-nos davant segons quines situacions.
Molt bé, ja per acabar, Antoni, les Pitiuses heu atès prop de 280 persones, que també s'ha incrementat el nombre. Com valoreu la situació de Eivissa i Formentera tenint aquestes dificultats específiques, no? De ser un territori, diguem, més petit i amb menys recursos?
No, no és que trobem una diferència especialment grossa de lo que pugui ser un altre centre territorial. És veritat que a vegades se tenia la percepció de que Eivissa, bueno, per ser un espai allà on hi ha tanta gent, pues, com a, que no se diluïa un poc el tipus de gent que anava, no se sabia si eren gent d'aquí, gent d'allà. Bueno, en definitiva, Eivissa és un lloc com qualsevol altre, allà on les persones no tenen cap característica diferent. És veritat que hi ha una població flotant que ve, va i ve, que segurament no en les persones que accedeixen als nostres tractaments, però hi ha una població molt important que, com a la resta de Balears, com a la resta d'Espanya, la setmana passada s'ha presentat l'Observatori, no només la memòria d'aquí, sinó l'Observatori Nacional, i bueno, jo consideren tots els sitios cuecinaves, com se diu en castellà, per tant, a les illes pues, tenen les mateixes necessitats, hi ha les persones que segueixen patint, pateixen aquesta xacra de l'addicció, hi ha famílies que també ho pateixen, i les persones d'allà tenen la mateixa capacitat i un condicionant, bueno, sempre és vera que hi ha algun condicionant, com la temporalitat, la massificació turística, la diferència entre l'estiu i l'hivern, que té un component social que sí que tenen afectació, no poden negar que no és el mateix un lloc allà on les persones fan feina 6 mesos molt intensament i la resta de l'any no, doncs això té una afectació, té una relació a moltes vegades també amb el consum de drogues. Però en definitiva, això no només passa a Eivissa, passa a altres llocs, passa a Mallorca, passa a Menorca. Bueno, en definitiva, se tracta de trobar un espai i aquest espai doncs, el disposant, trobar una gent i aquesta gent la tenim, i simplement se tracta de que gent tingui la voluntat i la voluntat de fer-ho.
Clar, doncs ja ho sabeu, per els que vulguin col·laborar amb el projecte homebalears.org, el seu pàgina web, trobareu tota la informació per ser voluntaris, o si teniu algun tipus de dificultat o algun del vostre entorn la té, també us podeu contactar amb ells. Moltes gràcies, Antoni, per estar aquí amb nosaltres avui.
No, a vosaltres, per suposar, per donar informació i per tenir-ho sempre en compte, per suposat.
Gràcies, una abraçada.
Una abraçada forta per vosaltres.